bon dia a totes i tots i benvinguts al 7è seminari internacional de cultura escrita textual de Josep Arnall i Joan, que aquest any, com heu vist, el dediquem, sempre és monogràfic, i aquest any el dediquem a la FAO de la mitjana, textos, imatges de les pràctiques i expressions de la pacificació. Ja heu vist una mica, perquè teniu el programa, els conferenciants i les conferenciants que jo hem convençut perquè amablement acceptessin la nostra invitació, perquè la qual cosa volem tots fer, i ja de bon començament, que en molt poc temps hagin fet un forat amb les seves agendes i estiguin aquí, i són professors i professores que han treballat, que no és una primera presència del tema, sinó que han treballat, han pensat, reflexionat sobre aspectes de la pau, dels acords, dels compromisos, o sigui, d'un altre enfoc a, diríem, canalitzar part de les violències socials d'una altra manera. A mi m'agradaria, amb la presentació del seminari, primer dir que estem tots dos molt contents d'arribar a aquesta 7a edició del seminari Josep Arnall, que la Rosa recordarà perquè era companya seva, la professora Arnall a la Universitat de Barcelona. I a mi, sobre el tema de la pau, que anirà sortint al llarg del seminari amb les ponències dels professors i professores, sí que m'agradaria, i després amb les taules rodones, anirà sortint, jo almenys intentaré posar sobre la taula la consideració de la guerra, diguem, com la violència suprema, passant de la pau com el seu antitètic, encara que hi ha autores que justament volen trencar aquest dualisme, i aquestes dues autores que a mi m'agradarà posar en diàleg amb el que dic aquí és, per una banda, Justine de Pissant, que va escriure un tractat que es diu el llibre de la pau, que no és ben bé un llibre de la pau, ja en parlarem, però sí que parla molt de pau, i l'altra, una filòsofa del segle XX, que va reflexionar molt sobre la violència, sobre la guerra i també sobre la pau, que és Simone Weil. Aleshores, diríem, arrel del que ell vagi parlant, a mi m'agradarà una mica també posar sobre la taula aquestes coses perquè puguem discutir i que per nosaltres siguin perspectives noves i diguem que ho serveixin. Sabeu que el Gerardo i jo hem demanat als professors un resum a cada un amb referències bibliogràfiques, per tant tenim un dossier bastant important, però que no a fotocòpies, ja sabeu com funciona una mica el nostre servei de fotocòpies, i tindrem al llarg del dia. Aleshores, conforme vagin arribant, us anirem entregant aquest dossier amb el qual hi ha els resums, la bibliografia i els articles fotocopiats. D'acord? Jo com a presentació del seminari no ho diré res més. Gràcies per venir i passaré la paraula al professor Boto, que presentarà a la doctora Rosa Alcoy.
Bon dia. Gracias. internacional, la mediterránea y la mediterránea. A través de la COVID es para convocatoria, las cuales por continuar que asistir en el proceso y intentar yo hacer un beso que está en sanitaria de Europa y empezar a publicar entrevistas y la colección en tres lenguas. En este caso, me gustaría participar en recordar algunas vidas de las cuales es autora, es como autora de todas las páginas, como la coordinadora de estas obras.
Moltes gràcies. Jo volia, evidentment, en primer lloc, expressar el meu agraïment als organitzadors d'aquestes jornades, tant a la professora Elisa Varela com al professor Gerardo Boto. Estic molt agraïda per el repte que m'han posat al davant, perquè de fet és un repte al qual no m'havia enfrontat, i haig de confessar això, encara que potser contradigui en part les paraules de l'Elisa, perquè realment el tema de la pau en sentit estricte en el que és el context de l'art català medieval no se m'havia plantejat, perquè és difícil encarar-lo i perquè realment potser no és una cosa molt òbvia. És a dir, i amb això ja estic donant una mica una de les pautes del problema i del títol que he triat per aquesta xerrada, no? Per aquesta conferència. És a dir, de fet, la complexitat del tema és bastant evident i, en principi, per dues raons. Primera, perquè jo no l'havia abordat mai, com ja he dit, i per altra, perquè encarant-se al que tenim, a les imatges, a les obres, a les produccions artístiques d'aquest període, el període medieval i sobretot de l'època gòtica, que en principi és la que també he volgut encarar més pròpiament, el primer que podem veure és que la idea del conflicte, doncs, la idea de l'enfrontament, ja potser des dels orígens de l'home, no?, està molt present. He triat una imatge una mica a l'atzar, és a dir, aquí tothom reconeixerà Van Eyck, però en qualsevol cas doncs, podríem haver posat qualsevol altra escena similar del famós assassinat entre els germans, entre Caín i Abel. Però més enllà d'aquestes, podríem dir gairebé doncs, ancestrals referències, també es fa molt evident que la guerra, és a dir, la guerra com a batalla, com a enfrontament d'exèrcits, com a problema, doncs, bueno, com a solució per resoldre els problemes, és a dir, i per imposar-se a l'altre, doncs és un element de fàcil identificació en la iconografia, és a dir, tenim molts exemples, és a dir, podríem fer un catàleg esplendorós d'imatges, a més, sovint fantàstiques, és a dir, com aquesta de la Bíblia coneguda amb el nom de Maciejowski, i que és un llibre del XIII, que no se situï massa, és un llibre mitjans del segle XIII, discutit per moltes raons, però bueno, que en aquest cas només ens serveix per posar un exemple més, no?, d'aquest fet que, si passem a Catalunya, doncs, també tenim prou ben expressat amb obres que també queden situades dins d'aquest mateix moment, és a dir, d'aquest mateix període, sovint, doncs, podríem dir, per no entrar ara en disquisicions o en problemàtiques cronològiques que potser estan encara per debatre, doncs, dins de la segona meitat del segle XIII, és a dir, àmpliament i, evidentment, més cap al final, segons els estudis precedents, tot i que insisteixo que és un tema força complex. Em refereixo, òbviament, doncs, a que tots aquests conjunts barcelonins, no?, coneguts per molts, doncs, estudiats també per alguns, és a dir, que conformen, doncs, tant un problema estilístic com tot un problema de caire iconogràfic, d'interpretació del que representen, de la significació que tenen, i que donen a aquesta idea del conflicte una dimensió, podríem considerar, èpica, no?, és a dir, en tots els escenaris que ens porten a la conquesta de Mallorca, etc. No vull entrar ara en aquest tema perquè no és el nostre. Simplement el que vull és remarcar aquest aspecte que va d'aquesta dimensió èpica del conflicte, de la batalla, de la guerra, de la preparació de la batalla, fins i tot, a aspectes com més, diguem-ne, vinculats a la marginàlia, que també coneix, doncs, el professor Boto, no?, i que ha estudiat àmpliament, i que, doncs, ens poden donar aquest altre toc en què també la idea d'establir això, un element, podríem dir que contradiu la imatge de la pau, és a dir, la idea de que estem quiets i no fem res, o que en qualsevol cas no hi ha un canvi, una transformació, un moviment basat, doncs, sobretot en aquestes inèrcies negatives, doncs, també es posa de relleu. Bé, volia anar d'allò més gran, allò més petit, però bueno, són exemples una miqueta, doncs, podríem dir-ne, de caire aleatori. Bé, en la presentació el professor Gerardo Boto també feia al·lusió, doncs, al meu interès pel Saltiri anglo-català de París, i és un llibre, doncs, que he portat, és a dir, perquè crec que hi ha algunes imatges que ens poden servir bastant per contextuar, doncs, com a mínim, alguns el tema central d'aquest seminari, d'aquestes jornades. Bé, el llibre El Saltiri anglo-català, per qui no ho tingui massa present, doncs, simplement dir que és una obra complexa també, perquè és una obra, diguem-ne, començada per miniaturistes anglesos, de finals del segle XII, però acabada a Catalunya dins dels tallers d'altres cens i dins d'un dels tallers, probablement el més important del moment, del segon quart del segle XIV, que és el taller dels Bassa. Ara no entraré tampoc en la disquisició sobre l'autoria, si es fa Ribassa, si el seu fill, si tot el conjunt de persones que podien treballar en aquest taller, és un tema que per si sol requeriria molt temps, però sí que ens hem de situar que estem això, és a dir, potser cap al 1330-40 del segle XIV i en una obra cabdal vinculada segurament a els més alts càrrecs que podia haver al moment, fins i tot a la personalitat del mateix monarca. Després podríem pensar si Alfons el Benigne o Pere el Cerimoniós o tots dos, però en qualsevol cas dins d'aquest context. Doncs bé, aquí tenim una d'aquestes imatges de conflicte que també es poden veure i que tenen en aquest cas com una mica de regús d'Antic Testament, no? És a dir, del rei David, de les batalles. Concretament aquí sembla que es fa referència a la destrucció de les ciutats, la ciutat de Sobal i d'Umea, perquè partim de que aquí la representació que tenim és la representació del salm, un salm concret, per tenir una sèrie de referències, al·lusions, i veiem aquesta idea de l'agressió als ciutadans d'aquest espai, la crema de la ciutat, aquests que estan atiant el foc. I després, però, el que interessa sobretot en el llibre, en tot el llibre, són les referències que es posen, les comparacions, la comparació, podríem dir, de caire escatològic, on el conflicte s'estableix, òbviament, entre els àngels bons, entre Sant Miquel i els seus aliats, i els àngels caiguts, no?, que són els dimonis, en definitiva. Després, a la part baixa, és a dir, tindríem, per tant, la idea de l'enfrontament, de la guerra, del conflicte, i a la part baixa veuríem aquestes imatges de caire més serè, no?, celestials, en què s'apareixen aquests grups de sants i fins i tot les imatges divines, no?, és a dir, podríem dir les figures, no sé si es veu molt bé, però les figures de Crist i de Déu, podríem dir, de la Verge, els apòstols al seu voltant. Bé, en qualsevol cas no entrem més en detall perquè si no tindrem temps de veure-ho tot, però en definitiva interessa aquesta imatge, aquesta duplicitat, aquesta contraposició. Aquí he posat un detall justament de la part que més i que dona continuïtat al que dèiem, és a dir, és molt fàcil analitzar la idea de guerra, no?, de gent que es contraposa, que té uns ideals diferents, però en canvi, si en fem l'anàlisi de la part baixa, tot queda més en suspens, perquè més aviat pensem, és el paradís, és el cel, són els beats, però no pensem necessàriament en què és la imatge de la pau. És a dir, simplement és per extrapolació, per contrast, que potser podem arribar a aquesta conclusió, però isoladament no hi arribaríem. Aquí, clar, de seguida sabríem que es tracta d'un assalt a una ciutat, i aquí ja veiem que hi ha gent que s'està que està morint, que està ferida i que cau per terra en primer terme. No? Bé, aquesta idea vinculada, evidentment, al món civil, al món dels reis, però també, evidentment, la participació que queda bastant clara de l'Església en aquest, perquè no queda al marge l'Església, és a dir, per tant hem volgut portar també aquesta imatge perquè no pensem que simplement és això, és a dir, el monarca David, com a representació de tots els monarques, no?, com a rei guerrer per excel·lència, enfront també d'altres reis que poden representar més aviat la sabidoria, no?, com és Salomó, no?, cosa que també es va estudiar el professor Serafín Moralejo ja fa molts anys, no? Però en qualsevol cas aquesta idea de la batalla, de la guerra, del conflicte permanent, i que justifica que hagués posat entre guerres en el títol. És a dir, trobarem la pau entre guerres i després també veurem per què dic que aquesta pau és una pau potser qüestionada d'alguna manera o si més no, legitimada pel mateix conflicte en alguns moments. Bé, després tindríem tot un seguit d'imatges, tot un seguit d'escenes, que ja ho dic també en el resum. Són escenes que podríem pensar que un naixement que és una imatge de pau, és una imatge d'un moment, però clar, naixements en guerra també n'hi ha. És a dir, i per tant, doncs, l'ambigüitat que permeten definir aquestes imatges, que poden ser evidentment de la infància de determinat sant, en aquest cas seria Sant Joan Baptista, no? Amb una obra de Bernat Martorell. És a dir, però de naixements hi ha tantíssims, és a dir, triem un com a exemple, però sempre fem aquesta reflexió, no? És a dir, pot ser una escena pacífica, és a dir, una escena en la que no hi ha la guerra, però que evidentment tant és viable en temps de pau com en temps de guerra, no representa, no simbolitza per si sola la idea d'aquesta situació que ideal per mi, és a dir, i suposo que per tots, que són els temps de pau, no? Bé, per tant, podríem fins i tot doncs, pensar en l'Epifania. I en l'Epifania hi ha un altre element afegit a la idea de la pau que potser en el naixement no queda tan clar, que és la idea de la pau amb Déu. És a dir, en aquest cas entrem doncs, a combinar els dos factors. Podríem dir, hi ha un valor evidentment religiós, que se sobreposa a tota l'escena, al sentit de l'escena, no entrarem ara a descriure l'Epifania, el tema de l'adoració dels Reis Mags, és també un tema que donaria per tot un cicle de conferències, però sí que hi ha aquesta idea de que hi ha una submissió d'un poder a un altre. I aquesta idea de submissió d'un poder a un altre ens interessa perquè sempre implica una mena de pacte. És a dir, sempre implica la idea d'un reconeixement i, per tant, d'un cert vassallatge, no? És a dir, en aquest cas són els reis mags, que són reis savis, que accepten que hi ha un rei més poderós que ells, que és el rei del cel. És a dir, per tant, aquesta idea en el tema de l'Epifania em sembla que es pot també valorar i tenir present, és a dir, aquesta idea de presentar ofrenes, no és simplement la idea de les ofrenes en aquest sentit religiós, que són símbols de, ja sabem, doncs, de la vida futura, bueno, de la personalitat, millor dit, de la mateixa divinitat, sinó que, a més, hi ha aquesta idea també de posar-se als peus, no?, d'un ésser que pot més, que té més valor que els mateixos governants terrenals. Pensem en que això posa també en contacte el tema de l'Epifania amb els reis de la Terra que surten esmentats en els Salms constantment i en l'Antic Testament, és a dir, aquests reis de la Terra que tenen també un deure respecte al cel. Per tant, doncs, penso que per aquí es pot treure bastanta punta a alguna d'aquestes qüestions. Més enllà, doncs, el que veiem és que, i aquest és un tema que jo he estudiat en els darrers temps, encara que no he acabat de publicar tot el que m'ha portat a analitzar la investigació, això sí, doncs tenim aquell moment en què el rei desapareix, és a dir, el rei, vull dir, el rei mag, i és substituït per un donant. Un donant que pot ser fins i tot un guerrer, és a dir, que pot ser un militar, o no. És a dir, en aquest cas he portat una obra, diguem, atribuïda a Lorenzetti, a Pietro Lorenzetti, perquè bé, m'interessava aquesta vessant, podríem dir, bèl·lica també de la qüestió, no? I Lorenzetti doncs, ens presenta doncs, aquest personatge, que ara és igual qui sigui, és un mural de Sant Domenico de Siena, però que es mostra també supeditat a unes imatges que són unes imatges de la Verge i el Nen, és a dir, per tant, el Déu amb la seva dimensió més dèbil, més el poder del feble, no, en aquest sentit, és a dir, amb la seva etapa més delicada, menys poderosa, no, en si, i que demostra, doncs, per tant, la seva fidelitat, d'alguna manera, la seva fe, en definitiva, fa una mostració i, per tant, busca la idea d'una pau futura. És a dir, en qualsevol cas, guanyar-se la pau al cel ja és molt, no? És a dir, i en aquest mateix sentit, en aquest mateix sentit hi hauria també infinitat d'imatges a portar, que només n'he portat algunes, és a dir, simplement a tall d'exemple, no? Sobretot en la civilització italiana, no ens hem d'enganyar, és a dir, la civilització italiana en aquest sentit va ser molt prolífica. I tenim, per exemple, el món llombard, però aquí poso una cosa del món llombard, però de Milà, però és evident que si anéssim a Nàpols, o anéssim a la Toscana, o anéssim a Venècia, fins i tot, és a dir, o a Pàdua, o fins i tot a Parma, és a dir, qualsevol localitat italiana ens trobaríem exemples votius d'aquesta mena. És a dir, aquest tipus de presentacions i veieu que torna a ser un personatge amb espasa, un personatge vestit de militar. En el cas de Catalunya, però, he portat justament un exemple per contraposar, doncs, evidentment també hi ha laics a Itàlia, no ens quedem amb la idea que tots són guerrers a Itàlia, els que es presenten davant de la Verge i el nen, és a dir, també hi ha de laics. Però justament els casos, alguns dels casos que us he portat a Catalunya són justament d'aquests altres personatges, no? D'aquests burgesos, mercaders, personatges doncs, que tenen un altre tipus de tasques i que queden representats també en les seves tombes, i en aquest cas el context funerari també és important remarcar-lo, com en els casos precedents, doncs la presència d'aquests personatges davant de la Verge i el nen, en aquest cas acompanyats d'àngels, cosa que posa en qüestió que siguin, que posa en qüestió, que vincula la idea de la representació del donant a la idea de les ànimes transportades pels éssers alats, no? Però que l'ambigüitat sempre hi serà, i és un tema que també dona molt de sí, però que m'interessava al·ludir, encara que sigui una mica de passada, perquè crec que també s'hi podria descriure alguns aspectes que associaran aquests personatges a la recerca de la pau, ni que sigui la pau d'ultratomba, no? És a dir, ni que sigui la pau escatològica, després de les seves morts. En el mateix sentit, doncs, ja vinculat a un personatge més destacat, doncs, tindríem en el cas també de la Corona d'Aragó, doncs, un exemple important en els corporals de Daroca, sortint de territori estrictament de Catalunya, no?, per passar a l'Aragó, però tenint en compte doncs, que els personatges doncs, són el cerimoniós i, en aquest cas, una de les seves esposes, perquè va tenir diverses. No? En qualsevol cas, és una temàtica que, doncs, més enllà de les nostres fronteres, deia Venècia, passem per Venècia, doncs tenim que els governants també accepten. I, per tant, en tant que accepten, es vinculen a la figura dels mateixos reis mags. Ells s'identifiquen amb els reis mags, és a dir, d'alguna manera els suplanten. I per tant, en aquesta idea diuen, bé, qui és el meu sobirà? És a dir, no és el papa, no és el bisbe, és la mateixa divinitat, el mateix Jesús, el que jo faig aquesta reverència, faig les meves pregàries i de saber per què preguen, si per la pau al món o per altres, o perquè guanyar la guerra, és a dir, la guerra que tenen entre mans. Bé, cada cas seria un món i per tant no hi podem entrar perquè implicaria un context històric, una sèrie de qüestions que ens obligarien a parlar només d'un d'aquests casos i en aquest moment no és el meu objectiu. Bé, aquí tenim per tant el dux Francesco Dandolo i també la seva esposa, que segurament seria una tal Clara, perquè doncs, com veiem va acompanyada de Santa Clara i ell de Sant Francesc, és a dir, per tant la dimensió franciscana del tema també queda bastant explícita. Bé, però tot això són representacions de la pau, és a dir, no són imatges de la pau en sentit estricte, és a dir, són maneres, girs, és a dir, elíptics que podem utilitzar per apropar-nos a la idea. Però on trobem, és a dir, en aquest període, és a dir, una imatge de la pau que realment doncs no sigui ambigua, que estigui perfectament identificada, és a dir, que ens mostri doncs, aquesta idea a més emmarcada en un context complex. Doncs el trobem, com ha estat ben assenyalat doncs, en les eleccions de les imatges doncs, que s'han posat doncs, en la mateixa publicitat del col·loqui, del cicle, no? En la imatge pintada per Ambrogio Lorenzetti en el Palau Públic de Siena, la famosa sala dels nou del Palau Públic de Siena, on tothom ha de saber, no?, que hi ha doncs, una de les representacions potser més significatives de l'edat mitjana, i des d'un punt de vista històric i des d'un punt de vista doncs, de la visió alegòrica que representen, d'una importància cabdal. És a dir, són les imatges de l'anomenat bon govern i mal govern, però que també eren uns espais coneguts com els espais de la pau i de la guerra. I més enllà d'aquesta idea de la pau i de la guerra que hi ha representada en aquest escenari, cal dir que el mateix Ghiberti anomenava aquesta sala, sala de la pau. Després, estudiosos del segle XX han volgut esmenar la plana a Ghiberti i han dit que, home, més que sala de la pau, potser hauria estat anomenada sala de la justícia. Però bé, aquí cadascú doncs podrà opinar el que li sembli. En qualsevol cas, veiem clarament doncs, l'escenari positiu en aquesta diapositiva, és a dir, l'escenari doncs, ens mostra el comune, el comune, la imatge doncs, de la Siena i amb el seu tipus de govern que no era el nostre en aquest moment, i envoltat de les virtuts. I aquí entrem en un altre capítol que m'interessarà desenvolupar, és a dir, la pau com a una de les virtuts, com una de la integradora, a més com una mica com a resum, com a conseqüència d'altres virtuts, com es demostra a l'hora de representar doncs, el que són les conseqüències d'un govern just, d'un govern just que porta la pau als seus pobles. Després, en temps posteriors, es farà una representació aquella que és la presentació de la pau als pobles de la Terra. La presentació del símbol de l'alegoria de la pau als pobles de la Terra. Però aleshores ja estem parlant de l'època moderna. Això en l'època medieval jo no ho he sabut, no ho conec o no ho he sabut trobar. Bé, avancem, és a dir, veiem doncs, una mica aquesta imatge, tot que es veu molt clareta, no sé si es podrà apreciar bé, però la figura del comune seria aquest personatge més gran no? que tenim doncs, al costat esquerre, envoltada, com veieu, de diferents figures, que són figures de virtuts, que si les virtuts, sobretot les virtuts a les que estan assegudes com a conselleres més petitones que ell més important ell, que a més em sembla que porta la imatge de la Verge a l'escut, és a dir, aquí s'integren temes de caire religiós i profà, és a dir, o laic, o civil, hi ha tota una sèrie d'elements entrecreuats. Llavors, el que tenim doncs, són aquestes virtuts que són les teologals, perdó, ho dic malament, les teologals són les que estan a dalt, són la fe, l'esperança i la caritat, no ens confonguem. Les cardinals, tot i que en algun escrit ho trobareu confós, és a dir, ara jo mateixa em confonia, és a dir, les cardinals són les quatre que tenim als costats, més dues que interessen especialment. Una, la magnanimitat, i l'altra, quina pot ser si no, la pau. És a dir, que queda en l'extrem més doncs, cap a la dreta, no? És a dir, que teniu més a la dreta. I, en consonància, la imatge més gran que totes les altres virtuts, per això els comentaris d'aquests tractadistes del segle XX, no? És la imatge a l'esquerra de la justícia. La justícia en les seves dues dimensions, commutativa i distributiva, que està en un eix en el qual ens trobarem a la part alta, més petitona, com les virtuts, ja ho diré, teologals, com la fe, l'esperança i la caritat, la sabidoria. És a dir, el savi, és a dir, el savi doncs, governa amb justícia. I al peu tenim la concòrdia, un altre element que en la pau doncs, no pot faltar, és a dir, la idea de la pau, de l'escenari específic. Més, ja sabeu, tots aquests senyors que hi ha per aquí, doncs, que són 24, em sembla, i que doncs, implica doncs, aquesta gent de poder no?, de la ciutat de Siena i que aquí també han estat perfectament representats. Bé, com que no... Doncs, com que no ens interessa ara entrar tampoc a fons doncs, en aquesta anàlisi que dona per moltíssim, doncs anem directament a la figura de la pau, que l'he representat en dues versions perquè veieu que això de les diapositives a vegades és a dir, ens fa aquestes coses. Bé, potser ara, com que hi ha molta llum, és millor aquella, tot i que jo no asseguraria que en unes altres condicions tal no fos millor l'altra. Però, en qualsevol cas, doncs tenim la imatge de la pau, que és la que ens interessa. I és una de les imatges que jo penso que tindrà una gran transcendència, és a dir, tant a Itàlia com fora d'Itàlia, i no només en el període medieval. Tot i que, malauradament, doncs, bueno, s'hauria de fer una recerca per veure altres paral·lels d'aquest doncs, motiu en llocs que potser no són els més habituals i per tant no els tenim tan presents. No? Bé, aquesta imatge és una imatge, com veieu, molt singular i que anirem analitzant a mesura que anem entrant encara una mica més en el tema per anar veient tots aquests extrems de la qüestió. Què és el primer que veiem? Doncs va vestida de blanc, té aquest caire clàssic, és a dir, aquesta dimensió antiquisant, no? Va vestida de blanc, amb aquestes teles una mica, doncs, aquests plegats, no?, que serveixen al pintor per lluir-se també, porta el cap coronat, no és una corona de perles, és una corona vegetal, podríem dir, la podríem recordar el llorer, potser, és a dir, la corona de llorer, però també hi ha que tenir en compte que porta a la mà una branca d'olivera. I l'olivera aquí tindrà una significació molt especial. És a dir, què representa l'olivera? És a dir, aquesta branca, doncs haurem de parar una mica d'atenció a aquest fet. I això per això de les dues diapositives, és a dir, penseu, les dues imatges, perdó, fixeu-vos que hi ha com una mena de coixí, en el que es recolza la figura, és la figura una mica més tranquil·la que les altres. Les altres estan com més en peu de guerra, ella està en peu de pau i per això diu, bueno, no tinc res a fer, no, en aquest moment. Llavors, penseu el que hi ha sota del coixí. És a dir, que és un altre dels elements que interessen molt i que han estat descrits i analitzats, perquè el que hi ha sota, o sigui, sobre el coixí se recolza sobre l'armament, sobre les armes. Potser si només hagués passat aquesta no haguéssiu vist res, és a dir, per tant, és millor l'altre. Bé, en qualsevol cas, això tindrà també una significació, és a dir, com hem d'interpretar aquest fet de que les armes estiguin presents en la imatge. I a més d'una significació tindrà una transcendència, perquè les imatges posteriors que coneixem de la imatge o d'aquesta personificació, perquè de fet és una personificació femenina, com les altres virtuts, que també apareixen com a figures femenines de la pau, doncs la Santa Pau, que al final encara que no porti nimba acabarà sent, doncs tindríem analitzar. Bé, veiem aquí també doncs, el context i això que us comentava abans, simplement doncs, la concòrdia, que a més estan identificades amb textos afegits perquè no hi hagi cap dubte. I a més cal dir que a més s'acompanyen d'altres textos que van sortint i que van explicant una mica tot el que és el sentit d'aquest cicle, que és un cicle, des del punt de vista al·legòric, molt complex. És a dir, i que se'ns ha conservat com a gairebé com a obra única. Era únic en el seu moment? Home, probablement no. És a dir, probablement Giotto aquí doncs, hauria pautat o donat algunes idees, alguns precedents, potser no estrictament, però ja veurem que sí, que hi ha molta connexió entre Giotto i el món dels Lorenzetti. Tant des del punt de vista, podríem dir, de les idees conceptual, del contingut de les imatges, com des del punt de vista formal, cosa àmpliament reconeguda per tots els crítics que s'han dedicat, o tots els historiadors de l'art que han treballat sobre aquest tema. Bé, no entro en qüestions de detall, perquè seria ja una altra qüestió sobre altres intervencions. Veieu magnanimitat, que és feta per una altra mà, és a dir, no és la mà d'Ambrogio, es veu clarament perquè hi ha una intervenció posterior en aquest cicle, però bé, de fet està refent el cicle d'Ambrogio, o sigui, per tant, ja hi era, és a dir, no cal pensar que és un afegit conceptualment, és el que era, és a dir, que en aquest sentit no hi ha problema. Bé, i després les conseqüències, és a dir, totes les conseqüències les tenim a l'escenari de la ciutat i del camp. És a dir, la ciutat pacífica, que viu en pau, per allò que deia de les escenes de vida quotidiana. Si això no ho tinguéssim dins d'aquest context, podria passar, a veure, és una ciutat que viu, que fa la seva vida. És a dir, i el camp, doncs, treballa. És a dir, el treball, què porta tot això? Porta la prosperitat. És a dir, la pau porta la prosperitat, és a dir, permet que la gent desenvolupi doncs, les seves activitats. No? I això el que tenim doncs, és això, doncs, una ciutat que a més doncs, ens mostrarà gent que construeix edificis, gent que té una botiga, gent que fa doncs, classes, i després, a més, gent que balla, gent que viu un determinat oci, és a dir, això de l'harmonia, de la concòrdia musical, també, no? Que se'ns apareix, per exemple, amb aquestes figures que també algú ha interpretat alguna vegada com un símbol del bon govern de Siena doncs, en relació als nous, a banda de tot l'interès que puguin tenir des d'un punt de vista doncs, artístic i de la moda, etcètera, etcètera, que ara no seria el tema. No? Bé, i evidentment també una imatge associada a tot això que interessa subratllar i reconèixer és la imatge de la pau en relació a la seguretat, és a dir, les Securitas. I en aquest moment doncs, aquesta espècie de victòria alada que tenim aquí, doncs, a més amb el tors completament nu, i que se'ns mostra amb el penjat a la mà. Dius, ostres, aquí el conflicte ja hi és, no? És a dir, ja d'alguna manera la penalització està contemplada dins de l'escenari de pau, és a dir, la idea de la repressió, d'alguna manera, no? És a dir, si el fas malament, doncs el que t'espera és això. És a dir, i per tant, doncs, el penjat, una mica com el Judas penjat, de tipus religiós, perquè penseu que tota aquesta organització que tenim en el cicle del Lorenzetti s'ha volgut comparar a la imatge d'un gran judici final. És a dir, i amb això doncs, també entrem doncs, amb el tema del judici com a escenari de pau i de guerra, no? I de conflicte. En aquest sentit, doncs, tindria un interès bastant gran. Bé, l'aplicació, doncs clar, és a dir, encara que el que ens interessa és la pau, doncs un moment per l'altra cara de la moneda també el podem dedicar, no? És a dir, i la idea de la tirania. I aquí en la tirania, que és el que sota més? Bueno, el que queda clar és que hi ha una certa simetria, perquè quan hi ha les virtuts, ara hi ha els vicis, i a dalt, doncs, els vicis capitals, no? És a dir, els més transcendents. I a baix, aquesta figura femenina no és una imatge, no és una figura negativa, no és una figura, és la figura derrotada, és la figura de la justícia, no és la injustícia, és la justícia doncs, penalitzada, no? Derrotada, és a dir, desfeta, que és el que crea doncs, el govern del tirà. Llavors seria una mica aquesta la idea i potser caldria destacar que entre els vicis trobaríem la imatge de la guerra, és a dir, que seria la contrafigura de la pau que hem vist abans, que seria en aquest cas la de l'extrem dret. I, evidentment, les conseqüències. El mateix camp que trobàvem una vida perfecta, doncs, que al·ludia gairebé a totes les estacions de l'any, perquè les estacions també formen part del conjunt, d'alguna manera, doncs aquí doncs, la destrucció, el foc, el mateix foc que cremava la ciutat d'Idumea, no? Que vèiem abans, i que ara tenim també representat doncs, en un moment que es podria considerar actualitzat, contemporani, el de les mateixes pintures pel que fa doncs, al seu caire i a la manera de ser representat. No? I en aquest sentit doncs, podríem al·ludir, no, suposo que no es pot llegir, doncs, els textos que apareixen explicant una mica tot aquest marc iconogràfic, aquest món iconogràfic en què ens introdueix Ambrogio Lorenzetti. És a dir, tota una qüestió, tota una dissertació en la que doncs, la pau, és a dir, aquells que odien o roben la pau, no? És a dir, doncs, seran menys tinguts o seran posats en qüestió. És a dir, i per tant, doncs, també la idea de text-imatge doncs, perfectament travada en aquesta iconografia. No? Una iconografia que permet doncs, que, per exemple, en temps de pau, doncs, el camp sigui llaurat. És a dir, el camp tingui doncs, la seva... doni fruit, doni fruit. És a dir, que no hi hagi doncs, una visió del que seria la cara contrària, és a dir, aquesta idea de destrucció, fins i tot d'assassinat, representa gent apunyalada pels camins, és a dir, de desfeta, que també queda al·ludit doncs, en el text, i bueno, ja per no allargar-ho més, doncs no us el llegeixo, és a dir, ho podíem haver passat aquest fragment, però bé, no hi vaig pensar. Bé, en el context medieval no hi ha dubte que els murals d'Ambrogio Lorenzetti són com una mena d'illa, és a dir, són una excepció, és a dir, no tenen una gran repercussió. Cal pensar que això ve donat també per el context, és a dir, per el context històric, per el lloc, la ciutat de Siena, les particularitats de la ciutat de Siena, i perquè el model no es pot extrapolar fàcilment. A Catalunya no tenim, malauradament, no tenim uns murals com els d'Ambrogio Lorenzetti, o sigui, o uns sigles que puguin ser equivalents. Això no vol dir que aquestes idees no tinguin transcendència a posteriori al llarg de la història, no? Llavors ens podem passar doncs, al segle XIX, finals del segle XIX en aquest cas, també són casos una mica triats, no diré l'atzar completament, però una mica sí, no? En què es contraposen les dues idees, és a dir, la guerra i la pau. Ara no entraré a contextualitzar això, però en qualsevol cas em serveix per dir no tot es queda concentrat en aquest món medieval, sinó que després fins i tot en un període tan neomedieval com és el segle XIX, doncs trobem aquestes altres representacions. I més enllà de lo que seria lo neomedieval, doncs òbviament Picasso tampoc està malament recordar-lo de tant en tant, i tenim doncs, a Ballorí la idea aquesta de la contraposició entre la guerra, no? És a dir, que ens queda a l'esquerra, i la pau, és a dir, la idea de la pau en el famós mural pintura, gairebé podríem dir mural, que ara veieu doncs, en la seva part positiva, o sigui, la part diguem-ne, vinculada a la imatge de la pau. I a mi em serveix, és a dir, encara que sigui medievalista, em serveix per veure tota una sèrie de motius que després, d'alguna manera, també hi són en el període medieval. Que la música, els éssers alats, l'amor, d'alguna forma, és a dir, la representació de la terra, fins i tot el sol, aquest sol que produeix, que és un sol productiu, perquè es converteix en blat, d'alguna manera, o en cereal, és a dir, Picasso, doncs, d'alguna manera, absorbeix aquestes tradicions artístiques. I si hi ha algú que no està al marge de la tradició artística és Picasso, és a dir, que recupera constantment el que ha estat el passat, gràfic, iconogràfic, és a dir, per tant, aquí tenim també un element, podríem dir, de reflexió. I, bueno, tornem a la nostra història, tornem a l'època que ens pertoca, i doncs, també altre tipus de comparacions doncs, que són, crec, pertinents dins de la mateixa obra d'Ambrogio Lorenzetti. Per exemple, doncs, amb el tema de l'Anunciació, l'àngel de l'Anunciació, en aquest cas que ell tria amb la palma no és el però fixem-nos, per exemple, en la manera de coronar l'àngel. I tots sabem que després l'àngel és sempre, no és, bueno, tenim, això s'hauria de matitzar molt, hi ha els àngels guerrers, no? És a dir, els àngels els militars del cel, és a dir, hi ha aquestes forces tal, però té l'altra cara també sempre, és a dir, la cara de l'ambaixador, és a dir, i sabem que els ambaixadors serveixen per fer pactes, és a dir, per tractar qüestions i per arribar doncs, a uns certs convenis o a unes certes mesures que portin no a la guerra, és el d'esperar, tot i que a vegades no ho aconsegueixen, i es crea el conflicte. No? I per tant, aquesta imatge de l'ambaixador de la pau que es convertirà doncs, també en l'àngel que porta la branca de l'olivera, en aquest cas Hans Memling. Hans Memling, en una obra que es conserva al Louvre, és una pintura parcial, formaria part d'un conjunt més o menys perdut, una mena de batent, de retaula, de tríptic, probablement, o de díptic, és a dir, potser una anunciació, però a l'àngel no porta ni les azucenes, ni els lliris, ni el sceptre, ni la palma, no, porta una branca, és a dir, és el portador de la pau, és a dir, d'alguna manera és una bona presentació, diguem-ne, que ve vestit de blanc, la idea de la llum, és a dir, associada també a la pau, la lluminositat, el negre, fixem-nos en Picasso, com pinta la part de la guerra, negre, com pinta la part, diguem-ne, positiva, de colors brillants, de colors importants, en contrast. Val? Bueno, i si oliveres volem, doncs, què significa l'olivera? És a dir, l'olivera, doncs sabem aquella cosa del colom, que també apareixerà de seguida, és a dir, el tema del colom com a símbol de la pau, és a dir, i la branca d'olivera després del diluvi universal. És a dir, però què representa l'olivera? És a dir, és la imatge de la pau, representa la pau. I aquí també cal dir que, per bé o per mal, més que aquesta idea de símbol de la pau en directe, és a dir, definitiu, diguem-ne, absolut, tancat, el que representa és la idea de la victòria. És a dir, després del triomf sobre l'enemic es planta una olivera. És a dir, ja es coneixen casos, sobretot entre els florentins. Sembla que hi ha més d'un cas entre els florentins que després d'una conquesta, potser sobre la ciutat de Siena, vés a saber, és a dir, que era la seva rival eterna, doncs planten una olivera. És a dir, per tant, és també un símbol de triomf, un símbol de victòria. És a dir, la pau com s'aconsegueix? Doncs la idea medieval sovint és que es aconsegueix a través del poder i de la guerra. És a dir, un cop doncs, aquestes ambigüitats que ja han estat d'alguna manera al·ludides no?, per la professora Elisa Varela i que, de fet, en la iconografia també ens trobem. Aquí tornem, hem tornat al segle XIX, com veieu. És a dir, això em sembla que és una d'aquelles paus entre Prússia i França, després de 25 anys fan el mural. És a dir, però què remarquen? La idea de la pau i de la prosperitat. I aquí ja s'han atrevit a presentar la senyora més desvestida, però amb les corones a les mans, i amb aquesta idea de, també del treball, no sé si és un sac amb el pot aquí, bueno, és a dir, tota aquesta idea antiquisant també que, del món antic que es presenta, però a mi bàsicament el que m'interessava era aquesta idea de l'arbre, és a dir, i, bueno, és a dir, doncs, ja posats a fer, doncs, els anomenats àngels de la pau, és a dir, que monuments de diferents llocs del món, que també, doncs, sobretot en el XIX, doncs, ens apareixen, i a vegades ens apareixen amb l'espasa a la mà, és a dir, que per tant, doncs, aquesta idea de les armes tampoc, però clar, són victòries, de fet són victòries alades, és a dir, són imatges també sorgides d'aquest món antic que l'època medieval també ha recuperat perfectament. Jo ara ja m'he atrevit a dir que parlem de medieval i de períodes postmedievals, no directament. Sí, sí, faig un gran massa, però en qualsevol cas, doncs, si estem entre medievalistes, doncs ens ho podem permetre, no? Després, en un altre context, doncs seria diferent. Bé, i tornant a la imatge de la pau d'Ambrogio, doncs, òbviament, la imatge més propera és la imatge de la justícia. La imatge de la justícia, no aquella justícia que hem vist abans ja integrada en el seu mural, sinó la justícia de Giotto. És una comparació molt coneguda que s'ha fet en diferents ocasions, però no tan directament amb la imatge de la pau, sinó amb el cicle sencer. És a dir, el cicle sencer d'Ambrogio està resumit en la justícia de Giotto. Val? És a dir, i per què? Doncs perquè tenim la imatge, doncs, la personificació, l'equivalència, doncs, entre les dues figures femenines, i després al peu les conseqüències de la vida en pau. És a dir, per tant, tenim, doncs, tot aquest món de que balla, que dansa, que va a passeig, que va a fer el seu oci, un món cavalleresc, etc., i que té com a conseqüència aquesta imatge, doncs, coronada també d'aquesta esplèndida figura. I això no vol dir que totes les virtuts siguin pacífiques ni estiguin tranquil·les, sinó que sabem perfectament des d'èpoques ja molt remotes, no? És a dir, que les figures són dones en lluita, són dones guerreres, també el que dèiem dels àngels, no? El mateix. Aquesta contraposició entre els vicis i les virtuts i la idea de que hi ha el triomf de la virtut sobre el vici. Per tant, la idea del conflicte també, doncs, d'alguna manera, se'ns imposa. Bé, això és Estrasburg, però seria igual, perquè de fet seria, doncs, una imatge també triada com a cas, com a exemple. I, evidentment, doncs, el que dèiem dels àngels, doncs, no és que ho hagués oblidat, és a dir, el discurs que et porta cap a una via o cap a una altra, doncs, en aquest cas, novament, el saltiri anglo-català, amb les imatges de lluita, doncs, amb el món de la bèstia, no? Aquestes referències de caire apocalíptic, que també tenen cabuda i que permeten desplegaments en altres obres posteriors, que també del context català, molt interessants. Per exemple, en aquest famós retaule de la catedral d'Amberes, però que resulta que va ser encarregat segurament al taller de Borrassà. Després l'autoria ja és més discutida, però en qualsevol cas, que sigui Lluís Borrassà o sigui algun dels seus familiars o ad lateres del taller, doncs, bueno, això ja seria tema d'un altre capítol, però tenim la imatge de Sant Miquel, no? Lluitant amb aquest drac increïble, no? Amb els caps també multiplicats, però al costat les imatges d'aquests altres àngels, no? Que tenen altres tasques, que no són les de lluitar, i que sovint, doncs, ens acosta novament aquell àngel de l'Anunciació, aquests àngels ambaixadors, aquests àngels dels filacteris, aquests àngels, doncs, més que porten la pau a l'anunci als pastors, per exemple, les bones noves, no? Que en definitiva també s'associen a la idea de pau, de música, per exemple, de música celestial, etc. Bueno, o bé la idea de l'abandó de les armes, a l'adeu a les armes, és la frase famosa, adeu a les armes, no? És a dir, i en aquest cas l'adeu a les armes d'un sant tan important com Sant Martí. És a dir, qui ho representa això? Qui es fa ressò d'aquesta idea? Novament els italians, és a dir, d'una manera esplèndida, Simone Martini a la capella de Sant Martí, doncs a la basílica inferior d'Assís, no? És a dir, per tant, aquesta imatge, doncs, també s'hauria de cercar dins de cada un dels contextos. I si dèiem, doncs, del moment en què s'acaba la guerra, doncs, si no deixem a Simone Martini en pau d'una vegada, doncs tenim el famós condottiero, després de guanyar, el silenci després de les batalles, no? És a dir, el moment, doncs, pertinent en què evidentment és un retrat equestre, és una glorificació del personatge, però potser és alguna cosa més, també és el retorn a la quietud, a aquesta idea de que ja no hi ha, el conflicte ha desaparegut, ja no hi ha aquells focs, aquelles imatges que veiem al començament, no? La lluita entre els dos, entre podríem dir, personatges que són, evidentment, enemics. Tornem a la nostra imatge de la pau, per única, per excepcional, per destacada, i veiem ara doncs, quin sentit tenen aquestes armes. No? Després del que hem vist, quin sentit tenen les armes sota el coixí, és a dir, què ens impliquen aquestes deixades de banda. I aquí, evidentment, podríem fer lectures diverses. Podríem pensar que hi ha, d'alguna manera, un abandonament de les armes. És a dir, una idea de les deixem de costat, tot i que no les llancem del tot. És a dir, per tant, aquesta ambigüitat també queda clara. És a dir, estic en pau, però estic preparat per ser un cas. És a dir, després veurem el que arribarà després. Per tant, doncs, aquesta seria una de les idees. Una altra idea que d'alguna manera també es teixeix en relació a tot això és la idea de que, bé, en principi, doncs la pau es conquereix sobre les armes. I aquesta és més dura, bueno, encara més dura. És a dir, bé, hem hagut de lluitar per conquerir la pau. És a dir, hem hagut de treballar en alguna direcció que no és pacífica, per aconseguir el que tenim, doncs aquest relaxament que té la figura femenina d'Ambrogio i que doncs, tanta fama potser li ha donat. I a partir d'aquí, doncs, bueno, com acabem de lligar, és a dir, quina és l'opció més clara des d'un punt de vista de la significació, del sentit que té doncs, aquesta imatge? Doncs podem també recórrer a imatges posteriors. Jo no ho he fet d'una manera exhaustiva, jo no he fet aquesta recerca exhaustivament perquè l'època moderna en aquest territori dona molt de sí, és a dir, hi ha moltes imatges, i agraeixo també doncs, a companys de la facultat, de la meva facultat, a la Universitat de Barcelona, doncs, que d'alguna manera també m'hagin suggerit doncs, alguna d'aquestes comparacions. Però aquí, per exemple, en aquesta obra del segle XVII, doncs, veiem clarament la figura de la pau, que té al costat. Doncs, novament, és a dir, és que, a veure, postmedieval, és a dir, postambrogio Lorenzetti, encara que algú em dirà, no, és que els Lorenzetti són proto-renaixement. Bueno, ja en discutirem un altre dia. És a dir, en qualsevol cas, doncs, tenim les armes aquí ben definides, aquesta idea del protagonisme, la corona, és a dir, la idea aquesta de la femenitat de la figura, és a dir, de la dimensió femenina, a mi em sembla també interessant en aquest cas, perquè bé, també hi ha tota la idea de les dones en relació als fets o en relació amb la pau, hi ha molta bibliografia sobre aquesta qüestió, no? La dimensió pacificadora, tot i que això no treu que hi hagi dones molt guerreres, com ja sabem. Bé, hi ha un altre exemple que era bonic, era aquest, és la medalla, relacionada amb la pau de Breda, però novament, si us fixeu en aquesta, amb la cornucòpia que acaba sent a partir dels emblemes i de més, doncs un element, un simbòlic, potser de la prosperitat, de l'abundància, del temps de pau, novament doncs, sobre un element que se sobrepol. Aquí gairebé sembla que podríem dir que és una guanyar les armes, no? És a dir, la pau, és a dir, una mica com la virtut que guanya el vici, la guerra com la contraposició, la contrafigura de la pau, és a dir, que per tant el matís, jo penso que en aquests casos, en la qüestió gràfica, ens podem equivocar en la lectura, però el matís és important, és a dir, no totes les imatges signifiquen el mateix, i les imatges van evolucionant amb el temps, és a dir, per tant, no sempre tenen el mateix sentit, encara que puguin partir d'uns mateixos models, no? D'uns esquemes semblants, és a dir, és la nostra tasca, diguem-ne, treure el gra de la palla i, bueno, i veure exactament què és el que significa en cada moment i en cada regió, podríem dir fins i tot, en cada zona, no? Creativa. Bé, tornem a les imatges per les que començàvem, no? Què veiem aquí, a més, doncs, en aquesta comparació? Doncs veiem que hi ha un vincle entre la idea de la pau i la idea de la justícia, però més enllà d'aquest vincle hi ha la idea de la relació amb el govern, amb la idea de qui té el poder. És a dir, justícia no en pot fer tothom, sembla. És a dir, en poden fer uns quants. És a dir, aquells que poden, tenen capacitat, tenen poder, poden decidir. És a dir, una cosa o una altra. És a dir, per tant, són els que són realment responsables de que en algun moment doncs, hi hagi pau i hi hagi guerra. Ja sabem allò de que després els que pateixen són els del mig, no? És a dir, o els que queden avall. Però, en qualsevol cas, doncs, aquesta idea vindria també, ens permetria retornar novament al saltiri anglo-català. Per què? Doncs per cercar una escena com aquesta en la que el que tenim és la imatge de els reis. Els reis en diferents situacions. Reis de l'Antic Testament, Salomó, ja no David, ja no el rei guerrer, sinó el rei savi. La primera imatge és el famós judici de Salomó. És a dir, per tant, la construcció del temple, és a dir, la idea de la pau, és a dir, què permet doncs, Salomó? Doncs permet allò, zanjar un conflicte, no? És a dir, un conflicte que a més anava a fer mal a un nen petit, no? És a dir, un infant. I després, doncs, la idea de construir, no? De reparar el mal, el que s'ha fet. I a la part baixa, què tenim? Doncs, novament, els Reis Mags. És a dir, i això què implica? Doncs implica que hi ha una voluntat de reflectir en aquestes imatges també, doncs, probablement, el mateix donant del llibre. És a dir, el mateix personatge que va fer acabar la il·luminació d'aquest llibre inacabat pels mestres anglesos del segle XII, al llarg del segle XIV. Per tant, probablement, el mateix monarca català que s'identifica tant amb Salomó com amb David com amb els Reis Mags, d'alguna manera. No? És a dir, que vol perpetuar-se en aquestes imatges. Bé, més enllà d'això, més enllà d'aquestes qüestions, tornarem després breument al saltiri anglo-català per encara acabar de tancar la qüestió, però hi hauria tot el món de les altres virtuts. Les virtuts que envolten la pau, perquè la pau, en definitiva, la convertim en virtut, però no és una de les virtuts ni teologals clarament, és a dir, és la santa pau, la pau que s'imposa com a virtut, que s'integra com a virtut, però i llavors, clar, doncs, les seves dependències gràfiques, fins i tot respecte de les que havien estat més tradicionalment consensuades, més clarament identificades, novament amb aquell context al que ja he fet al·lusió, que és el context del judici final. Això són les virtuts famoses, conegudíssimes, de Giotto a la capella de l'Arena, a Pàdua, és a dir, i que representen doncs, aquest món vinculat al judici final que ens trobem quan sortim de la capella, és a dir, com els vicentins. I què tenim aquí? L'esperança i la caritat. És a dir, dos virtuts que, bueno, sobretot la caritat, doncs, també tindran a veure doncs, amb l'amor, la figura de l'amor, la idea de la distribució, de la justícia, per tant, de l'abundància, fins i tot, de la capacitat, veieu que té moltes bosses als peus, en aquest cas no són armes, és a dir, però són aquestes bosses de reserva, que estan en i fins i tot el vas amb les flors. Però també la prudència, podríem. En aquest cas ja no són les pintures de Pàdua, sinó que són, és una imatge d'Assís, del mestre de Lebelle, aquest famós jutès, que alguns fins i tot voldrien que fos Giotto, i que doncs, es mostra aquesta idea de la prudència. La prudència és molt important en temps de pau, però per mantenir la pau. És a dir, mirar endavant i enrere, mirar la història, mirar el passat, saber en què t'has trobat, en què no t'has trobat, i veure com prepares el futur. No? Per tant, la prudència també un element de caire, una virtut associada a la idea de la pau. I en aquest cas, també dins del que serien les virtuts cardinals, la temperança. És a dir, la idea de fer les coses, però d'alguna manera ordenada. És a dir, no de qualsevol manera, no amb la rauxa, sinó més aviat amb el seny. No? És a dir, i en aquest cas, sobretot, poso la de Giotto, poso també la de Giovanni Balduccio, però m'interessa sobretot el detall, aquesta idea de les corones vegetals, no? Ja no sé si és igual, si és olivera, si és llorer, és a dir, però en qualsevol cas, aquesta idea de coronar-les d'aquesta manera, no? És a dir, que no només des d'un punt de vista, jo penso que la forma i el contingut, no sé, ara no discutirem sobre això, però sempre van lligats. No? És a dir, per tant, optar per una determinada forma vol dir optar també per un determinat contingut o matís d'aquest contingut. Bé, tot aquest preàmbul era per arribar a una obra catalana. És a dir, arribar a una obra catalana, a una pintura gòtica, que és aquesta, jo diria, verge de les virtuts de, que es conserva no a Catalunya, per això potser queda més desplaçada, més desconeguda en el nostre context, perquè es conserva a Filadèlfia. És a dir, el conservar-se a Filadèlfia, doncs això doncs, ens ha impedit, de fet, a molts, estudiar-la bé, és a dir, perquè clar, el viatge té el seu cost, i d'altra banda, doncs, evidentment, l'ha situat una mica fora, bé, l'ha deixat allà on era, és a dir, en els estudis que s'havien fet sobre el tema. Bé, tampoc vull ara entrar en la qüestió atributiva, és una obra que tradicionalment s'ha vinculat a Bernat Martorell. Jo ja vaig dir fa molt temps que tenia dubtes sobre aquesta atribució, que no la veia gaire clara, però tinc encara pendent el desenvolupament de la qüestió. Jo crec que així, a primer cop d'ull, a mi em fa l'efecte, i potser m'equivoco, no sé, però que té bastant a veure amb Girona i amb l'escola gironina del gòtic, i aquesta seria una qüestió que vull acabar d'aprofundir i quedar-me tranquil·la, no? És a dir, que no estic dient cap bajanada, però en qualsevol cas, és a dir, penso que entre, per exemple, un Bernat Martorell i un Joan Antigó que treballa a Girona, és a dir, doncs hi ha molts punts de contacte, per tant no és tan fàcil dirimir entre l'un i l'altre. I a l'escola de Girona, del gòtic internacional, li manquen peces. És a dir, li manquen peces per moltes raons, però en qualsevol cas potser també a vegades se'n pot retrobar alguna. Bé, tot això és per dir que és una imatge, és una figura de la Verge del Nen, que té una clara dimensió apocalíptica, però que malgrat tot, i per aquest fet de que hi ha sis figures que l'envolten, femenines, més petites que ella, també amb aquesta idea de la perspectiva jeràrquica tan clara a l'edat mitjana, entre elles s'identifiquen les quatre virtuts cardinals. Trobareu escrit teologals, és a dir, més d'un autor ha posat teologals, però s'ha confós, és evident que s'ha confós com jo abans, val? És a dir, i són les cardinals. Per tant, doncs, així ho hem de reconèixer. I en aquest sentit, a més, les dues figures que hi ha al primer terme són més difícils d'identificació. Probablement es tracta de sibil·les, profeteses, és a dir, porten filacteris. En els filacteris no es pot llegir res, perquè hi ha com una mena de guixots, és a dir, d'imitació d'escriptura, però no hi ha el text, malauradament, no es van prendre la molèstia d'escriure, això hagués facilitat la identificació, òbviament, però no ho tenim. Però podem considerar que es tracta de virtuts. A partir d'una, perdó, de les virtuts més les civiles. És a dir, però a partir d'un escrit, d'un article que bueno, ha tingut bastanta transcendència, de Marie Grisard, es va considerar que aquesta era una taula que es podia fins i tot documentar per Bernat Martorell. Ja sabeu que jo parteixo de la idea que potser no és Bernat Martorell, per tant, ja d'entrada malament, no? Però en qualsevol cas, aquest article, el que venia, i això és el que em sembla important de l'article i del problema que ens planteja, el que venia és a dir que era una taula vinculada no a una església, o sí a una església, però no, diguem-ne, com una obra sorgida d'un comitè religiós, d'un comitè eclesiàstic, sinó una obra promoguda pel mateix govern de la Generalitat, és a dir, en un determinat fet vinculat a les Corts de Montsó, i per tant a un any concret, el 1437, per tant teníem lloc, teníem comitè, teníem cronologia. Bé, és molt dolorós renunciar a totes aquestes dades, com podeu comprendre, però jo tinc un cert marge de dubte sobre aquest tema. Per què? Quin era l'argument fonamental per dirimir sobre aquesta doncs, atribució o localització o consideració? Doncs era el fet que la Verge estava vinculada a les virtuts cardinals i que les virtuts cardinals tenien aquesta dimensió, podríem dir, civil, val? Aquesta dimensió d'associació al govern civil, com si la Generalitat s'hagués volgut atribuir, no a la Verge, aquestes virtuts que evidentment queda clarament que són de la Verge, no són del govern de la Generalitat, és a dir, sinó que se les hagués volgut atribuir a si mateix, a un bon govern català, val? Un bon govern virtuós que té la templança, que té la justícia, que té doncs, ja em diré, la fortalesa, i en falta una, la prudència, és a dir, les quatre virtuts cardinals. En aquest sentit, doncs, bé, té una lògica, sempre que no perdem de vista, que bueno, aquí les tenim una mica més ampliades, és molt interessant, a més, bueno, la fortalesa veieu que porta l'espasa, la justícia les balances, la temperança està jovis com una manera d'aquari, i després la prudència que porta un fanalet, en aquest cas no és aquella prudència Janus, sinó que és una figura doncs, més normal, en aquest sentit, des del punt de vista d'antropomor, no? Femenina. Però, en qualsevol cas, és obvi que aquesta dimensió religiosa i aquesta dimensió laica doncs, sempre l'hem d'entrecreuar en el món medieval. És a dir, si anem, per exemple, passem per la Paeria de Lleida, és a dir, anem a una altra capital, i busquem en el retaule de la Paeria, trobarem que on hi ha representats els paers, és a dir, a imatge d'aquella altra famosa pintura, no, del Mau, on es representen els consellers, en aquest cas de Barcelona, no, tindrem que aquí sí que hi tenim un rètol que es pot llegir i que diu, més o menys, beats els que governen o els que fan la pau, és a dir, els que treballen amb justícia, perdó, els que distribueixen justícia. Jo ara la pau ja ho volia col·locar d'alguna manera, i això em traeix el subconscient, és a dir, però no, diu justícia, beats, és a dir, i estem parlant justament d'això, de la justícia, perquè la pau no ens apareix en les pintures catalanes, és a dir, malauradament no ens apareix la figura de la pau lorenzatiana. Bé, però en qualsevol cas, aquí les virtuts no hi són, és a dir, hi ha l'al·lusió a la justícia, però no ens apareixen les virtuts. També, doncs, evidentment, en quant a funció de la justícia, podríem recordar el món flamenc, les alegories, les presentacions, en el cas d'aquestes imatges d'Otó III, de Dibuts, però que fan referència a una obra, o tenen com a rerefons, una obra de Roger van der Weyden, molt coneguda, però perduda. Bé, en qualsevol cas, aquí volia arribar jo. És a dir, anem a veure, que les virtuts envoltin una Mare de Déu amb el nen no vol dir que siguin promogudes per un govern laic. És a dir, aquí tenim a Santo Domingo de Silos, és a dir, de Bermejo, i que hi ha al seu voltant? Doncs al seu voltant hi ha totes les virtuts. Les teologals, però també les cardinals. És a dir, les virtuts cardinals ens les trobarem a les tombes, ens les trobarem doncs, en contextos de tota mena. Per tant, aviam, jo no vull dir que Marie Grisard no tingui raó, és a dir, potser la té i jo m'equivoco, però que en qualsevol cas no és un argument definitiu. El fet que hi hagi les virtuts cardinals no pots extrapolar que és un context necessàriament doncs, laic o civil o que no tingui res a veure, tot i que el mural d'Ambrogio està farcit de qüestions de caire religiós. No? Però bé, és a dir, aquesta qüestió també la hem de tenir present. Bé, i seguint amb el discurs, doncs ens trobaríem la justícia i la injustícia. En aquest cas ja no és la justícia destronada en els murals de també de Giotto, és a dir, a la Capella de l'Arena, és a dir, aquest cas seria la idea de la injustícia, és a dir, la contrafigura, i per tant, fixeu-vos també la idea de la destrucció i fins i tot el canvi d'estils arquitectònics, o si més no, les situacions, la idea de l'art gòtic, per excel·lència, vinculada a la justícia, la idea d'aquesta mena de fortalesa en runes, vinculada a la injustícia, i aquí també teniu les conseqüències. És a dir, hi ha una dona, em sembla, que les arrosseguen dels cabells, uns que han caigut del cavall o que tenen el cavall doncs, que se'l diuen purisme, és a dir, i guerrers. És a dir, per tant, novament, la guerra, la pau i la guerra, d'alguna manera. És a dir, en aquestes imatges. I, novament, la idea del governant. Tornem al satiri anglo-català. És a dir, la idea del bon govern, és a dir, tot i que un govern que ha lluitat per la pau. El rei David, la coronació del rei David, a la terra, jove, pensem que el cerimoniós es corona l'any 36, que a més es feia dint nou David, o l'altre David, no? És a dir, i per tant, doncs, aquest vincle a través del saltiri el podem establir fàcilment. I després el tenim ja més grandet i com a músic doncs, el cel, no? És a dir, aquest món celestial que no deixa de ser el d'una capella, el d'un àmbit religiós, és a dir, en un context bé, cosa que permet insistir al marge d'altres casos que jo no entraré, és a dir, que ja definitivament no hi he volgut entrar perquè la cosa ja s'allargava molt, amb el tema dels pactes, de les paus, de les corts, en què es decideixen coses de tota mena, tant la guerra com la pau, d'alguna forma, i que seria tot un altre món iconogràfic en el que jo no he volgut entrar ara. Però tornant al Saltiri, sí, la idea del magistrat, dels que poden fer la pau o la guerra, dels que poden administrar justícia, dels que poden, doncs, per tant, crear aquestes conseqüències positives o negatives. És a dir, ja anem molt ràpidament amb tot això, que teniu el detall del magistrat. És a dir, no només és el rei, sinó que també hi ha la figura del magistrat, i més enllà d'això, doncs, la figura del papa tampoc ens la podem oblidar, en aquest cas amb la imatge de Sant Pere, ja que estem a Girona, doncs, una altra vegada Martorell, amb una obra prou coneguda, suposo, de tots, de la taula de Puig. Bé, i doncs, en una altra dimensió, doncs, els manuscrits, el camp dels manuscrits, que és tan ric, doncs, trobaríem també les imatges actualitzades, les imatges contemporànies dels que administren justícia en funció de determinades causes, en aquest cas en el context del Decretum Gratiani. També són mons que simplement són línies de recerca que jo no pretenc exaurir en aquest moment, però que queden una mica insinuades com elements del Déu just, del Déu fort, no? De totes aquestes qüestions que ens porten també als salms, al món dels salms, i en definitiva doncs, també la idea de que mors en pau, és a dir, si has fet justícia i aquí tenim un famós difunt, que és Joan d'Aragó, en el seu context tarragoní, en aquest cas, ja hem passat gairebé per tot arreu, tenim doncs, la tomba famosa, no? Discutida, molt discutida, però una obra excel·lent per qualitat i que ens mostra aquesta serenitat, no? del personatge jacent, que va ser també considerat gairebé beat, no? És a dir, i no sant perquè no vam posar prou empenta, però bueno, podia haver arribat, no? I que va morir bastant jove. Per tant, associat a això, doncs, tindríem tot el tema de les ànimes que moren en pau, les ànimes que moren, doncs que s'han guanyat el cel, no? I que per tant seran elevades doncs, a aquest món perfecte o de la benaurança, aquest món positiu, celestial, fins i tot aquelles que són recuperades del purgatori, d'alguna forma. És a dir, també fixeu-vos que el blanc serveix per tot, és a dir, serveix per la pau, serveix per als àngels, serveix per les ànimes lluminoses, les ànimes doncs, benaurades. I tornem, però, al Saltiri. Per què? Doncs perquè hi ha una contraposició que volia, ja per anar acabant, vull dir, ja no m'allargaré molt més, és a dir, volia també fer una consideració sobre el Saltiri. El Saltiri per mi és un llibre en què la guerra està molt present. I és un llibre en què la guerra està molt present perquè crec que, a més, s'ha d'associar a un comitent que va ser un dels monarques catalans. I jo, aviam, el cor una mica el tinc dividit entre el Benigne i el Cerimoniós. És a dir, però bueno, jo crec que potser fins i tot va ser... No, la divisió, en aquest cas, podríem arribar a una certa concòrdia i dir que bé, potser va començar un i el va acabar l'altre. En temps, perquè clar, és a dir, però bueno, és a dir, això ja seria una altra qüestió. En qualsevol cas, un monarca vinculat als grans afers d'estat, vinculat a les grans problemàtiques d'estat d'aquest període, d'aquest moment, i a més que bueno, tenia un bon iconògraf al darrere, algú que ajudava en qüestions de caire doncs, bíblic, no? És a dir, dels textos, i li va crear unes imatges extraordinàries doncs, amb un seguit d'al·lusions que són molt clares, no? És a dir, que en les mateixes camlletres comenci a aparèixer aquesta figura, sí, el rei David, però bueno, és a dir, alguna cosa més també que el rei David, no? Segurament. Bueno, ara seré jo la que tinc el mòbil que em trucarà. Bueno, suposo que es cansaran aviat. Bueno, el rei David, amb mòbil incluït, doncs, en el mateix Saltiri, doncs, aquestes escenes de diguem-ne, ferotges, no? De guerra, la Jerusalem ensangonada, no? És a dir, amb tota la sang vessada, la sang dels màrtirs, però també la sang, doncs, podríem dir, dels pobles doncs, massacrats, en aquest cas. Bé, poso una parèntesi, és a dir, allò de la ciutat massacrada, la ciutat endimoniada, no? Que també és una ciutat que viu malament la seva quotidianitat, i en aquest cas Sant Francesc ha foragit, foragit els diables, no, de la ciutat d'Arezzo, i que per tant la deixarà viure en pau una vegada. Novament, doncs, la imatge aquesta de la sang que em sembla també plàsticament molt, molt cruenta però molt efectiva. I en contraposició al que anàvem, no? És a dir, el llibre femení, el llibre dedicat a una dona, és a dir, el llibre d'hores de Maria de Navarra. És a dir, en aquest cas, doncs, bueno, és a dir, el tipus d'imatges que ens trobem són imatges de batalla? No, no n'hi ha ni una. És a dir, en tot cas hi ha la passió de Crist, que és el més cruent que podem trobar en el llibre, però és que, clar, sobre un visme oracional, és a dir, la meditació sobre la passió de Crist hi havia de ser, és a dir, no podia ser tot tan, m'enteneu, tan adulcorat. És a dir, per tant, però que en qualsevol cas el que domina és aquesta idea, doncs, de la figura primer d'ella, de la dona orant. Novament, per tant, ho podem posar en contacte amb el que dèiem de l'Epifania, és a dir, amb els temes d'oració davant de la Verge, davant de la divinitat, etc. I després aquestes imatges que són fantàstiques i que es deuen, doncs, a diferents mans que treballen dins del taller de Ferrer Bassa, dels Bassa en definitiva. L'Anunciació, podríem passar també amb la Visitació, és a dir, imatges de concòrdia, imatges de trobada, imatges, doncs, bastant positives, o fins i tot la mateixa frontispici, no?, en què ella ja ens apareix amb aquesta epifania, d'alguna manera, o pseudo-epifania, si es vol, doncs que se'ns mostra orant, demanant què vol ella, vol un descendent, vol la pau al món, què vol, però vol alguna cosa. Davant de la Verge, a més, calleta un infant, o sigui que això tampoc és, a veure, que tampoc és neutral, és a dir, és una imatge triada perquè es vol d'aquesta manera. I que la Verge no sigui una Verge de la humilitat, també cal tenir-ho en compte, és una Verge entronitzada, estem parlant d'una reina. Bé, i això tindrà moltes conseqüències, perquè evidentment, doncs, aquest tipus d'imatge, és a dir, que creen els Bassa, després es ressegueix en les imatges d'altres pintors de la segona meitat del segle XIV, per les quals també trobaríem, doncs, que evidentment hi ha aquesta imatge, doncs, de concòrdia, de confraternitat, etc. Fins al Serra, per exemple, no? Tindríem casos i casos. Bé, no vull acabar sense al·ludir a un parell de coses més. Una, doncs, el colom de la pau, que el colom de la pau és l'Esperit Sant, de fet, en el món medieval. Però en aquest cas a través potser de la idea de l'abandó del món, la recerca de la pau interior, d'aquest món sense conflicte. Com? Abandonant les armes, no, de la déu a les armes, a la déu al món terrenal. No? La idea dels eremites, les figures dels eremites. I aquí, novament, ens apareix la idea en el saltiri anglo-català i, a més, combinada amb la Pentecosta, cosa que em sembla prou significativa. És a dir, en tant que l'esperit lliure, que s'allibera, i la idea de la sabidoria. Novament, doncs, sortint d'Ambrogio Lorenzetti, però arribant al món català. Bé, Congrés Mundial. I també, doncs, si volem eremites, tenim una imatge esplèndida en el món català, que és la famosa predel·la de Sant Onofre. En aquest cas sí que no discutiré l'autoria, perquè s'ha atribuïda a tothom, és a dir, directament a qualsevol pintor que vulgueu del segle XIV ha estat atribuïda, és a dir, dins d'una cronologia que va, doncs, de la primera meitat del segle a la segona, del XIV, però bé, que és una obra en la qual tenim aquests escenaris, novament, associats als eremites, on hi ha la idea de l'abraçada, no la d'Ajudes, en aquest cas, del Bes, fins i tot, tampoc el de Klim, però que sí que ens permet al·ludir a la idea de l'amor d'alguna manera i en aquest sentit al breviari d'amor. És a dir, el breviari d'amor que torna a ser una iconografia molt catalana, podríem dir que fins i tot del sud, de l'anomenat sud de França, però en qualsevol cas molt catalana, perquè els exemplars més importants jo crec que els hem de reivindicar per casa nostra, el Lugdinenc, el de París, el de la Biblioteca Nacional de Madrid, etc. Bé, en aquest cas què ens trobem? Doncs, de nou, el conflicte entre els vicis i les virtuts, amb la idea de l'arbre de l'amor, per tant, la figura femenina, la figura coronada, figura que podríem pensar en la justícia, podríem pensar en una mena de híbrid, entre aquestes imatges, la figura de la Mare de Déu, és a dir, diferents associacions en els diferents exemplars, que n'hi ha molts i que són també complicats d'anàlisi, contraposant, a més, les idees de la bona església, la mala sinagoga, la idea de la bona religió i de la mala religió. No? És a dir, tot això, amb, però no oblideu la imatge de qui inspira, que, o qui dona la lletra, és l'Esperit Sant, és el Colom, és tradició, seguint una tradició llarga, que aquí tenim en el cas dels evangelistes, i que doncs, ens portaria novament a altres associacions dins del mateix llibre. És un llibre molt complex, en el que ens trobem el judici final també, judici final més clar, on hi ha el territori de l'ordre i el territori del desordre, és a dir, el territori del conflicte, el territori de la pau, és a dir, la imatge del cel i la imatge de l'infern. I pensem en l'associació que hem fet al començament d'Ambrogio Lorenzetti entre la pau i la guerra, és a dir, amb el judici final. Fins i tot la justícia s'equipara a Sant Miquel i les balances, és a dir, fent justícia. No? És a dir, en aquest sentit, tindríem la imatge de la pau i ja per acabar del tot, és a dir, amb això tancaré, doncs tindríem la Trinitat, és a dir, com a síntesi d'aquest equilibri, d'aquesta idea de concòrdia. Fins i tot en les figures que poden ser equivalents, no? Clòniques, no? En aquest cas del pare i del fill, amb l'Esperit Sant al costat, encara que evidentment ens trobarem en altres escenaris, fins i tot en un del mateix Breviari d'Amor, on la qüestió de la contraposició, que també queda molt més clarament expressada, i aquesta idea de que l'Esperit Sant fins i tot es converteix també amb la mateixa imatge antropomorfa dels altres dos. No? Però, bé, això ho deixem. Això ja n'hem parlat d'alguna manera, de les Pentecostes associades a la sabidoria, l'arribada de l'Esperit Sant, i per acabar, simplement, doncs, una al·lusió novament als àngels. És a dir, però en aquest cas no a uns àngels qualsevol, no uns àngels ambaixadors o uns àngels que porten ànimes amunt o avall, sinó dels àngels que reconstrueixen, que construeixen la teulada del lloc on ha nascut Crist, Jesús, és a dir, que estan refent, és a dir, per tant, novament, l'al·lusió doncs, a aquesta idea de que en la pau es reconstrueix, en la pau es construeix, millor dit, és a dir, es refan les destruccions dels temps anteriors, dels temps en què s'ha doncs, generat el conflicte, i aquests àngels reconstructors, d'alguna manera, a mi em sembla que, associats a l'àngel de l'Anunciació dels pastors, doncs també podien ser un element que d'alguna manera resum aquesta idea de les conseqüències d'una vida pacífica, no? D'una vida, encara que evidentment des d'un punt de vista que heu d'entendre que és metafòric, no és de simplement, sinó absolutament metafòric. Bé, espero que haver pogut posar algunes bases sobre el tema i que us hagi semblat interessant.